Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Compromís pressiona el PSOE per presentar una moció de censura que aparti Carlos Mazón de la presidència de la Generalitat Valenciana. Necessiten els vots socialistes per poder-la presentar i els caldrien també vots del PP o de Vox per tirar endavant. Mentrestant, el govern espanyol posa en dubte que Mazón estigués dinant amb una periodista durant les primeres hores crítiques de la Dana. Aquesta crisi de la gota freda del País Valencià passa factura al PP d'Alberto Núñez Feijóo. Segons l'últim baròmetre del CIS, els populars perden més de 2 punts en estimació de vot. Això davant d'un PSOE que guanyaria les eleccions amb un avantatge de gairebé 5 punts sobre el PP. Almenys 8 morts i una vintena de ferits per l'impacte d'un míssil rus sobre una zona residencial d'Odessa, la principal ciutat del sud d'Ucraïna. La Unió Europea, mentrestant, debat si permet a Ucraïna atacar territori rus amb míssils de llarg abast, com ja han fet els Estats Units. El Kremlin acusa Washington d'escalar encara més el conflicte. Les ONGs denuncien lentitud i falta d'avenços en les negociacions de la cimera COP29 a l'Azerbaijan. Avisen que ni la Unió Europea ha aclarit quan augmentarà la partida per combatre la crisi climàtica i critiquen el pes del lobby dels combustibles fòssils a les converses. Un dispositiu policial contra el narcotràfic a Viladrau acaba amb un tiroteig amb la recerca oberta d'un dels presumptes membres de la xarxa. Hi ha, almenys a aquesta hora, un detingut. La Generalitat es fixa com a objectiu doblar el nombre de famílies d'acollida i arribar com a mínim a les 1.400. El govern vol aconseguir que tots els infants tutelats de menys de 6 anys estiguin en famílies. Actualment, un de cada 5 viu en un centre residencial. Els productors d'oli catalans critiquen el suport del president Salvador Illa a l'oli de Jaén, amb el qual l'oli català és competència directa. Els pagesos catalans se senten menys tinguts i alerten que l'oli d'Andalusia està fent caure els preus i posa en perill el seu futur. Gonzalo Boye qualifica de judici polític la causa que des d'avui jutja l'Audiència Nacional contra ell i diversos narcotraficants, entre els quals el conegut narco gallec Sito Miñanco. L'acusen de blanquejar diners per aquesta organització i li demanen 9 anys i mig de presó. La seva defensa intenta desactivar les principals proves contra ell. 50 activitats entre rutes, visites o espectacles acostaran l'art al gran públic durant la Setmana de l'Art de Catalunya. El programa es podrà veure del 28 de novembre al 5 de desembre amb activitats arreu del país. Els esports.
Un equip de tècnics inspecciona aquest matí la tanca de l'estadi Nou Sardenya que hi va cedir durant la disputa del derbi de la segona federació entre l'Europa i el Sant Andreu i que va obligar a suspendre el partit al començament de la segona part. L'incident, per sort, no va provocar danys personals. En bàsquet, l'atlet pivot del Barça, Chimezie Metu, s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per culpa d'un esquinç de grau 2 al genoll esquerre que es va fer ahir en el partit de la Lliga CB davant el València.
I el temps tarda, amb temperatura més curta, entre 1 i 4 graus més baixa que no pas ahir, sol a les comarques del Ter Sud, a l'Empordà i punts del Pirineu, i intervals de núvols a la resta, més abundants al sud de la Costa Brava, on no es descarta fins i tot alguna gota. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El sector de l'oli d'oliva, una de les indústries més característiques de l'agroalimentació a Catalunya, i de fet més arrelades al territori, no s'ha pres gens bé que el president de la Generalitat assistís ahir a Sabadell a l'acte de presentació de la festa del primer oli de Jaén. Salvador Illa no només hi va assistir, sinó que va lloar el fet que la Diputació Andalusa organitzés l'esdeveniment fora de la terra per fer arribar les bondats del seu oli arreu de l'Estat. Precisament aquest cap de setmana se celebrava la Fira de l'Oli Nou de Reus i la Fira de l'Oli de Verd de Maials, on sí que hi va ser, en aquest cas, el conseller Òscar Ordeig. Tant els productors de la denominació d'origen siurana com els productors de l'Ebre, o bé els de les comarques de Lleida, asseguren que se senten menys tinguts i que Illa no va estar gens encertat en un moment de dificultat per al sector de l'oli català. Aquest és un sector que agrupa 347 empreses a tot el país, que factura 863 milions d'euros i que dona feina a prop de 1.500 persones. El govern fa una crida directa als homes perquè trenquin el silenci i ajudin a combatre la violència contra les dones. Dilluns de la setmana que ve, el dia 25N, és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona, i la consellera d'Igualtat ha presentat avui un paquet de 32 mesures, entre les quals una oficina d'atenció a les assetjades a les xarxes socials, que començaria a funcionar a caminar el mes de febrer de l'any que ve. Aquest ha estat un cap de setmana tràgic d'accidents a les carreteres catalanes, amb 8 morts. El Servei Català de Trànsit apunta a l'excés de velocitat i a les distraccions com a principals causes dels sinistres, coincidint amb el fet que avui es posen en funcionament nous radars mòbils. Passarem per Manresa, també, on l'Ajuntament posa en pràctica una iniciativa per formar joves a l'atur i, de retruc, ajudar a arreglar els equipaments municipals. Són 120 joves que estan aprenent a fer de paletes i les pràctiques són tan reals com que els veïns de la població en veuran el resultat. I ho han fet tan bé i costen tant de trobar aquests manobres que ara ja la meitat d'aquests joves han trobat feina. Al Catalunya al dia, el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Malestar en el sector de l'oli català per la presència i les paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'acte de presentació de l'oli de Jaén ahir a Sabadell.
És una excel·lent idea la que tuvo la Diputació de Jaén de no quedar-se en casa y explicar desde este caso desde Jaén el buen aceite que se produce allí, sino salir fuera, ir a contarlo al resto de España, ¿no? Y por segunda vez habéis decidido venir a Cataluña y es pues un honor, estamos encantados de acogeros aquí.
No tothom ho veu igual. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Els productors de la denominació d'origen protegida Siurana se senten, han dit, menys tinguts per una acció que, a més, dona ales a un producte que és competència directa i que està fent caure els preus de l'oli d'aquí.
Sí, per Antoni Galceran, que és el president de la DOP Oli Siurana, el suport d'Illa a l'oli de Jaén en aquest acte va ser del tot desafortunat en un moment de dificultat del sector català. Galceran creu que el govern hauria de donar més suport als productors d'aquí i no pas als andalusos, que a més són els que estan pressionant els preus a la baixa i posen en perill la viabilitat de les explotacions d'aquí.
He de dir que estem en un context d'una collita molt dolenta, amb uns preus a la baixa que ens espenyen precisament per la gran producció de Jaén, que és competència directa. Per tant, si ens hem sentit una mica menys tinguts, creiem que si s'ha de fer alguna acció de promoció o de donar suport, doncs hauria de ser els olis catalans per part del president del nostre país.
Les paraules d'Illa tampoc han agradat als productors de l'Ebre. Josep Lluís Cardona és el president de la DOP d'oli Baix Ebre Montsià.
Sent Catalunya un gran productor d'oli i, a més, olis de qualitat, seria bo que ressaltés la bonança i la qualitat de l'oli de Catalunya, no?, envers dels de fora, no?
I tot plegat ha coincidit en un cap de setmana en què a Reus, per exemple, s'ha fet la Fira de l'Oli en un context de crisi amb molt menys oli i preus a la baixa per aquesta pressió dels grans productors.
Doncs aquest suport de Salvador Illa a l'oli andalús també l'han rebut com un greuge els productors d'oli de les comarques de Lleida. Consideren que està fora de lloc que el president de la Generalitat se situï al costat de la principal competència de l'oli català, Estela Bussoms.
Hola, Marta. Exacte, perquè l'oli de Jaén quantitativament té molt més pes que la producció d'aquí. Per tant, no té sentit, diuen, que a Catalunya, amb suport institucional, encara se'l promocioni més. Així ho expressava el president de la denominació d'origen protegida a les Garrigues, Enric Dalmau.
Ara, ells, els andalusos, tenen tot el dret a fer-ho. El que passa és que després nosaltres, perquè ho hem de venir, els d'aquí, si és el contrari, no tenen que hem de defensar el nostre, no? Jo penso que al sector no li aporta res, al contrari. I mos posi la competència a casa.
La visita de Salvador Illa a la festa del primer oli de Jaén a Sabadell va ser molt comentada a Maials, al Segrià, on s'hi feia al mateix temps la Fira de l'Oli Verd, una de les primeres de la temporada i de les més importants del sector. Una barreja de sorpresa i malestar, segons el president de la cooperativa, Francesc Teixidor.
Estem parlant d'oli d'Andalusia, que no té res a veure amb el que dintre fem i defensem sempre aquí. No ho trobàvem lògic que els de Jaén pujon a fer una fira que se li dona aquesta rellevància a nivell de president de la Generalitat.
En tot cas, Maià els va poder compensar el greuge amb una fira que va batre rècords. S'hi van vendre 15.000 litres d'oli.
És la 1:10, marxem cap a Viladrau perquè hi ha hagut un tiroteig aquest matí en aquest municipi d'Osona durant un operatiu antidroga on s'han intervingut 800 quilos d'haixís. La policia ha disparat contra el cotxe d'un fugitiu que els ha intentat atropellar i que, de fet, s'ha acabat escapant. Sí que han detingut un segon sospitós. Què més en sabem, Nàtia Dell?
Hola, bon dia. Doncs poca cosa d'augment. Sí que sabem que han estat agents de la Policia Nacional els que han fet una entrada i registre aquest matí en una propietat de Viladrau, on han intervingut, com dèiem, molta quantitat de droga, 800 quilos de haixís. Han estat els efectius de la UDICO, la Unitat de Droga i Crim Organitzat, que han aconseguit detenir un dels homes que estava en aquest habitatge, però l'altre, com us dèiem, ha fugit. Primer en cotxe, amb el vehicle, ha intentat atropellar dos agents de la policia que han acabat disparant, diu el cos, per repel·lir l'agressió. Els agents, però, han sortit il·lesos. El cotxe s'ha acabat estavellant, però l'home ha aconseguit fugir a peu. De fet, encara l'estan buscant.
Doncs estem atents a novetats. Gràcies, Nati. I la Guàrdia Civil ha desmantellat un complex entramat de tràfic de drogues també, que en aquest cas operava des de l'Anoia, a més de la detenció de 10 persones i la localització de més de 500 quilos de droga. Se'ls ha incautat una arma de guerra, una AK-47. Ja fa mesos que s'investigava aquest grup de producció i distribució de marihuana a gran escala, però el juliol va passar un fet clau que ho va precipitar a tot. Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Què va passar?
Mira, els agents van detectar un carregament amagat en un camió amb destí a Itàlia que va poder ser interceptat a la Jonquera per la comandància de Girona. S'hi van trobar prop de 300 quilos de marihuana envasada al buit, 260 quilos de xix i un fusell AK-47 en perfecte estat de funcionament. A partir d'aquí es va poder anar seguint el fil de tot l'entramat d'empreses que donaven cobertura a aquesta activitat il·lícita. Una d'elles era una botiga dedicada suposadament al cànnabis a Igualada que actuava com a pantalla. Es van fer 8 registres en habitatges i naus, es van trobar dues plantacions de marihuana, armes, diners, una tàser, munició de revòlver i escopeta, suposadament per protegir les plantacions. Tot això es va fer a Igualada, Òdena, Jorba i Mediona. Les entrades, que van culminar el dia 24 d'octubre, es van fer amb la Unitat Especial d'Intervenció de la Guàrdia Civil, un cos d'èlit que es va activar per l'alta perillositat d'aquest grup criminal. Les 10 persones detingudes es van posar a disposició del jutjat de primera instància número 5 Igualada.
El Servei Català de Trànsit apunta a l'excés de velocitat i a les distraccions com a principals causes dels accidents de trànsit que han repuntat aquest cap de setmana. Des de divendres, 8 persones han mort a la xarxa viària catalana i des d'avui posen en funcionament ja nous radars mòbils, Mònica Mas.
Ahir va morir un motorista de Nacional 260 a Llançà, a l'Empordà, i dues persones més van perdre la vida en un xoc a la P7 a Vilablareig, al Gironès. Dissabte al matí, dues persones van morir a la T300 14 Cambrils, al Baix Camp. A més, dissabte, dos motoristes van morir també al Baix Penedès, una a Cunit i l'altra a Montmell, i una dona va morir atropellada per un camió a la Jonquera, a l'Alt Empordà. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha lamentat el repunt de víctimes i ha explicat quins són els tres motius principals de sinistralitat en què es focalitzen els controls.
I estem incorporant aquests nous tipus de radars, per tant, per controlar la velocitat, perquè la velocitat és en el 20% dels accidents i és com a causa concurrent. No he dit lo d'alcohol i drogues, però el 41% de les persones que han mort han consumit alcohol o drogues o psicofàrmacs. I la tercera causa, que també anem a buscar i, per tant, a aplacar, amb control molt específic per part dels companys de Mossos d'Esquadra, són les distraccions. I com a distracció és obvi el mòbil.
Des de principis de novembre fins divendres no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres catalanes i sumant els 5 morts a vies interurbanes ja n'acumulem 119 morts a la xarxa viària catalana des de principis d'aquest any.
Ferrocarrils de la Generalitat ha fet rècord de viatges en un mes. A l'octubre, les línies del Vallès i de Llobregat-Anoia van registrar prop de 10 milions de validacions. Això és un 8,5% més que l'últim rècord mensual que es va produir fa 5 anys. Els 10 primers mesos d'aquest 2024, la demanda supera la del mateix període de l'any anterior. La línia Lleida-la-Pobla és la que té un percentatge més gran d'increment. Pràcticament arribem a 1:15. Doncs, com sempre, aquesta hora, moment per saber com tenim la circulació arreu del país i els transports públics. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs comencem parlant de trens, perquè hi ha retards a la línia R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud per una incidència que afecta la infraestructura a Vilanova. Tècnics de DIF hi estan treballant i encara us trobareu algun que altre retard i tren fora d'horari a la línia R4. Recordem que finalment, cap a les 9 del matí, ha quedat restablerta la circulació ferroviària en aquesta línia entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca, un cop han finalitzat els treballs nocturns de les obres del Corredor del Mediterrani. Pel que fa al trànsit rodat, hi ha cua compacta a l'autovia 2 de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona. Vehicles accidentats al voral. Dos accidents d'una banda, pas alternatiu a la BP 1432, a l'Ametlla del Vallès, per un camió volcat carregat de vedells, encara s'hi treballa, i també pas alternatiu a la BB-5122, a Fogars de la Selva, per un altre accident, i la C-65 amb aturades a Santa Cristina d'Aro i la C-59 a Sant Feliu de Codines, en aquest cas per obres.
Ho complementem amb el temps, la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Previsió que ens porta una tarda amb temperatura una mica més baixa i amb restes de núvols a molts punts interiors i també de la Costa Brava Sud. Aquí abundant, sense descartar, 4 gotes. El temps més assolellat aquesta tarda en punts del Pirineu, Alt Empordà i Ter Sud de Catalunya. De cara a demà, temperatura diurna més alta, força sol a partir del migdia i la tarda, gran part de Catalunya amb algunes restes de núvols en punts interiors, però durant el matí les boires camparan per gran part de les planes i fondalades interiors.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Escolteu ara aquest testimoni, és en Quim, i ha estat 3 vegades pare d'acollida.
Tenia 2 dies i, bueno, ella ha anat creixent dins el seu àmbit. Bueno, està superadaptada al medi, està amb els seus amics, és feliç. També ens fan pipar, a vegades. Ara en té 11.
I és que la Generalitat vol doblar el nombre de famílies d'acollida i arribar com a mínim a les 1.400. El primer objectiu és aconseguir que tots els infants tutelats, menors de 6 anys, estiguin en famílies. Actualment, un de cada 5 viu encara en un centre residencial. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, bon dia, Marta. Actualment, 280 menors de 6 anys tutelats per la Generalitat viuen en un centre residencial i d'aquests la meitat tenen menys de 3 anys. La Conselleria de Dret Social i Inclusió vol més famílies d'acollida i per això ha analitzat quines són les principals dificultats que les actuals famílies d'acollida li traslladen. Entre elles, que l'administració incompleix els seus terminis i això genera molta incertesa. Ho explicava la consellera Mònica Martínez Bravo.
Un dels principals problemes és que aquests informes de valoració estan trigant més temps del que haurien de trigar i llavors fa que famílies d'acollida, que en principi, per exemple, a fase de diagnòstic haurien de tenir un infant 6 mesos, l'acaben tenint molts més mesos, fins més d'un any.
L'altra dificultat és conciliar la vida familiar i laboral amb les visites que aquests infants han de tenir amb la seva família biològica. Aquests són dos dels principals aspectes amb què el departament treballa a mig i curt termini per facilitar que noves famílies s'incorporin en aquesta borsa de l'acolliment i per implementar aquestes mesures compten també amb un pressupost de 2,3 milions d'euros.
El govern apel·la als homes perquè trenquin el silenci en la campanya per fer front a la violència contra les dones. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha avançat que el mes de febrer es posa en marxa una oficina d'atenció a les dones assetjades a les xarxes socials. Formarà part d'un paquet amb 32 mesures per aturar, minimitzar la violència masclista. Avui, de fet, s'ha presentat una campanya que alerta sobre els micromasclismes. Maria Núria Rebell, explica'ns-ho, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs d'aquesta manera sona la campanya que es començarà a visualitzar i a sentir avui.
Mireu el lleu del Ferran. Està demanant que me la faci jo també.
Però què fots, tio?
El silenci és violència. La violència masclista és molt més que l'agressió física. No apartis la mirada.
No només es podrà veure als mitjans de comunicació, sinó també per xarxes i a les parades d'autobusos i de metros i trens. Tot plegat perquè la societat s'impliqui, especialment els homes, que no es quedin de braços creuats quan veuen una actuació masclista o micromasclista. Amb tot, la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha admès que no funcionen prou bé els mecanismes d'alerta.
És que som una comunitat autònoma que tenim molt poca sort d'allunyament comparats amb la mitjana. Jo crec que això té molt a veure amb com identifiquem els indicadors de risc. Les alertes les tenim poc identificades. Jo crec que hem de treballar molt més en identificar aquestes alertes perquè les resolucions judicials no depenguin del criteri d'un jutge o una jutgessa, perquè també és veritat que moltes vegades no tenen la formació i moltes vegades el que no tenen és la sensibilitat.
I és que aquest any hi ha hagut 16 feminicidis i només 3 de les víctimes tenien en vigor un ordre d'allunyament del seu agressor. Pel que fa a les mesures anunciades per la consellera, demà en tindrem tot el contingut amb la roda de premsa de govern.
Gràcies, doncs, Maria Núria. Adéu-siau.
Bon dia.
Dia important per a Esplugues de Llobregat, segons ha dit l'alcalde, després que avui s'ha inaugurat el nou carril bici sobre el pont, un dels símbols d'aquest municipi del Baix Llobregat, el pont d'Esplugues. Ha calgut ampliar la plataforma d'aquest pont per instal·lar-hi un carril de doble sentit i de 150 metres de llarg, i també una inversió de 770.000 euros de Vitàngela.
Hola, Marta, bon dia. Ha calgut fer una intervenció tècnicament complicada per poder ampliar aquesta plataforma ubicada en un dels centres neuràlgics del municipi on hi coincideixen diverses línies d'autobús i el tram baix. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sans, destaca la importància d'aquesta intervenció.
I és veritat que en el pont d'Esplugues ens faltava un tram de 150 metres que estrenyia el carril bici, que era un conflicte amb els vianants i que, a més, el pont d'Esplugues és un lloc estratègic de la ciutat pel que significa intercanvi modal de mobilitat. Doncs millorar tot l'entorn i assegurar que el carril bici tenia connectivitat entre el Bicivia 4 i el 7, no?, que va cap a Sant Just, doncs era imprescindible perquè aquesta alternativa sigui real i sigui, diguem-ne, doncs factible pels usuaris i que la vegin com una opció.
El 70% de la inversió ve dels fons europeus Next Generation. Sants també ha destacat que aquest espai és un punt estratègic per l'àrea metropolitana de Barcelona i també pels municipis veïns. Per la seva banda, la consellera delegada de la mobilitat de l'àrea metropolitana, Elisabet La Torre, ha destacat que ja s'ha executat el 66% del pla de bicivies. Això són uns 360 quilòmetres.
És un quart i mig de dues, cau en un 40% el nombre d'avisos per plagues de rates o paneroles a Tarragona en els últims 4 anys. La millora dels tractaments i el treball preventiu al clavegueram per evitar la proliferació d'aquests animals, doncs asseguren que han estat claus. Clara Chavarría Domingo, exactament com s'ha millorat aquest control de plagues?
Doncs d'entrada s'ha incrementat el nombre d'actuacions preventives. Si l'any 2013 l'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona, EMATSA, en va fer unes 7.000, l'any passat se'n van arribar a fer més de 100.000. Altres aspectes que contribueixen a millorar els tractaments són la inspecció dels col·lectors d'aigua, on es concentren les plagues, l'ús de tractaments innovadors, l'aprofundiment en el coneixement de la xarxa i la gestió avançada de dades. El responsable de sanejament de Matza, José Molina, s'ha referit a aquesta gestió de dades.
Sobretot ens dona informació molt útil com trobar relacions entre els desperfectes de la claveguera, la presència de plagues, trobar també relacions entre la neteja, quan fent una neteja millorem o empitjorem la presència de plagues i els avisos.
I més enllà de la gestió, Clara, com es treballa sobre el terreny?
Doncs s'ha incidit en aspectes com ara el tipus de productes utilitzats en els tractaments, fent-ne un ús rotatiu per evitar que les plagues es tornin resistents. Una altra part important de l'èxit ha estat el disseny de noves eines aprofitant un robot d'inspecció del clavegueram. Ho ha explicat el cap de control de plagues, Genís Bellbé.
El cost de temps era molt elevat. Llavors ens vam involucrar en la creació d'una nova eina. La llança no només ens dona la mateixa efectivitat que el robot, sinó que a més es multiplica per 14,5 tots els tractaments a la xarxa.
Segons responsables de Matza, alguns ajuntaments s'han interessat per aquestes noves eines utilitzades per fer els tractaments.
A Girona, l'Ajuntament reconeix la saturació del centre La Sopa per persones sense llar i els problemes a les instal·lacions que han denunciat els mateixos treballadors. Des del consistori reclamen més implicació d'altres administracions en el finançament del centre. Anem a Girona. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha arribat a aquesta situació de col·lapse a La Sopa?
Doncs segons la regidora d'Igualtat, Ami Savali, el problema s'agreuja perquè és el centre de referència de les persones sense llar a les comarques de Girona i reconeixia que, tot i el compromís polític de l'Ajuntament, és molt difícil compaginar els recursos que es tenen entre les diferents necessitats socials per la gent sense llar.
Girona ara mateix està molt congestionada perquè
és una mica el referent de persones sense sostre, som coneixedores, no? Que a vegades hi ha altres ajuntaments d'altres municipis que ens els deriven. Llavors, en aquest sentit, nosaltres reclamem i insistim que totes les administracions en el seu conjunt hem de poder fer front a tota la situació, perquè arriba un moment que a nivell municipal els recursos que tenim són els que tenim.
Els treballadors creuen que no n'hi ha prou amb les reunions amb l'Ajuntament i reclamen més corresponsabilitat per part de l'administració local. L'Ivan Santiago, un treballador de la SOPA, detallava algunes de les mancances que tenen, tot i que diu que, a més que aquesta llista, cal incidir en la implicació de l'Ajuntament.
I hem arribat al punt on s'espatlla un ascensor i estem més i mig sense poder arreglar-ho. Un edifici que és vertical, la gent de cuina ho pateix molt perquè tenen el magatzem a la planta 0 i la cuina a la planta 3, on s'han de fer rentadores amb garrafes d'aigua perquè no arriba la pressió a les rentadores, on els despatxos estan en unes condicions absolutament lamentables.
L'Ajuntament dona per fet que hi haurà un increment de persones sense llar a Girona després de la sentència del Tribunal Constitucional contra la llei catalana que obligava a oferir un lloguer social a famílies vulnerables abans d'un desnonament.
I a Lleida, l'Ajuntament engegarà una iniciativa per actuar de forma integral en 4 barris de la ciutat. És un projecte que s'anomena Barris Vius i que vol atendre necessitats socials, urbanístiques i econòmiques d'una forma transversal per garantir la igualtat i la cohesió social. Pere Joan Álvarez, de quins barris estem parlant i quan està previst que es posi en marxa aquest projecte?
Doncs, Marta, estem parlant dels barris de la Mariola, els Magraners, el Clot i el Centre Històric, i la iniciativa es vol posar en marxa el pròxim mes de gener. Prèviament es farà una diagnosi per saber les necessitats de cada zona i completar una desena d'actuacions que s'aplicaran. Es tractarà més enllà dels consells de barri que ja existeixen i establir una metodologia diferent amb iniciatives integrals i diverses. Carlos Enjuan és tinent d'alcalde de la Paeria.
Es tracta, sí, d'una iniciativa innovadora. No sol passar que hi hagi un espai amb tècnics especialistes on hi hagi una mirada diversa, amb accions que a vegades només s'han fet des d'una sola mirada. I això és el que garanteix que realment sigui una implementació eficient i efectiva.
Hi haurà un interlocutor amb els veïns que, en coordinació amb el regidor de barri, fixaran les actuacions a dur a terme amb tècnics de cada àrea. Segons assegura l'alcalde Fèlix Larrosa, es tracta de garantir l'equitat i la igualtat dels veïns de Lleida.
La ciutat s'ha anat construint, però no ha donat temps a permetre que avancin amb aquesta igualtat, no? Diguem-ho així. No només, insisteixo, des del punt de vista urbanístic, sinó també des del punt de vista social, etc. Però tot porta l'altra. El que ens ha de permetre és treballar amb aquesta múltiple dimensió per permetre que tots puguin recuperar el seu espai i tots puguin avançar.
El projecte s'engega en aquests 4 barris, però el model de barris vius també es podrà implementar en un futur en altres zones de la ciutat.
I encara a Lleida hi ha hagut una nova onada de robatoris en cases disseminades de l'Horta, l'àrea agrícola que envolta tota la ciutat. En concret, els veïns n'han denunciat 4 entre divendres i dissabte a la nit. I la crítica, Estela, és clara. Tenen la sensació que els lladres reincideixen perquè se senten totalment impunes.
Sí, per això una vegada més es reclamen canvis legislatius per castigar més aquest tipus de delictes reiterats. En aquesta ocasió, els robatoris es van concentrar en una àrea pròxima a la confluència de les partides de Camí de Mariola, Vallcalent i Empresseguera. 3 van ser divendres a la nit i en el quart, dissabte, dins l'habitatge hi havia una dona gran i la seva cuidadora que no van arribar a coincidir amb els lladres. Francesc Montardit és el president dels veïns de l'Horta.
Per molta vigilància que hi tinguem, senten que tenen impunitat i poden continuar fent coses perquè tampoc no els hi passa gran cosa, doncs repeteixen i la fenyada per la Guàrdia Urbana hi és, la sensació d'inseguretat als veïns hi és i l'alarma social doncs hi és.
Una queixa que comparteix l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Tot apunta a que estem parlant de reincidències, no? I que dona la sensació que, encara que no ho siguin, que si ho fan per primera vegada, doncs no acabarà passant res, no? Aquesta sensació d'impunitat que té el veïnatge també la tinc jo, eh?
Els Mossos ho investiguen i tracten d'identificar els autors dels robatoris, però de moment no hi ha detencions.
I el nostre clic del dia pel vídeo que ha publicat a la xarxa X l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran, mostrant com entren al jardí de la casa que Gerard Piqué té a la Cerdanya i vandalitzen parets per denunciar la falta d'habitatge al Pirineu.
Estàs farta d'haver de marxar a viure fora per no poder pagar un habitatge digne a la Cerdanya? Avui t'explicarem alguns consells pràctics sobre com prendre-hi partit. No som el vostre especulador de confiança, sinó les Joves d'Arran. i avui us ensenyarem la segona residència de Gerard Piqué perquè pugueu veure el que cap de les joves del Pirineu es podrà permetre mai.
Arran assegura que passa l'ofensiva contra el monocultur turístic que ofega el Pirineu i diu textualment contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria. Pijos de merda, no som el vostre decorat. Com sentíeu, la veu està distorsionada i gaire accent de les comarques pirinenques no en tindria que hi ha posat la veu a l'acció vandàlica, no? En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Gairebé un de cada 10 joves de Manresa està en situació d'atur, però a la construcció, com sabeu, hi falta mà d'obra. L'Ajuntament fa temps que treballa aquí per intentar revertir la situació amb un programa que combina formació i pràctica. Aprenen l'ofici de paleta mentre arreglen equipaments municipals de la ciutat. Dels 120 joves que hi han participat, la meitat ja han pogut trobar feina després d'assistir a aquest programa. Nàtia Dell, posa'ns algun exemple.
I tant. Mira, aquest any, per exemple, han fet millores als vestidors del camp de futbol de les Cots, als afores de la ciutat, però sobretot arreglen coses del barri antic. Tenen aquests joves entre 16 i 29 anys, primer fan mig any de formació i després estan mig any més treballant. Lluís Vidal és el regidor d'ocupació.
Les feines que realitzen són feines reals, ni són simulacions ni són coses teòriques, tot i que hi ha una primera part que sí que és formació d'ofici i formació complementària si és necessari, sigui de català o reforç d'algunes competències, no?
S'ha prioritzat el sector de la construcció, per això que explica la Jennifer Delgado, que és la directora d'aquest projecte de casa d'oficis.
Des del gremi els hi falta mà d'obra, realment és una demanda. Nosaltres gestionem ofertes de feina i es veu clarament com queden descobertes i llavors ells ens demanen que formem a persones en aquest sector.
El Mamadou va arribar de Guinea fa un any. Allà era informàtic i aquí li hauria agradat treballar del mateix, però no pot convalidar el títol. Per això va decidir apuntar-se al programa. Tot i que la construcció no li deia res així d'entrada, ara afirma que no li desagrada del tot i que podria acabar-s'hi dedicant. O ho veu com una rampa per dedicar-se a altres coses.
Després d'aquest contracte de 6 mesos serà més fàcil per a trobar una feina, formació d'electricitat, de construcció. Llavors jo crec que no serà molt difícil per a trobar una altra feina.
També ho veu així el Jacoba, de 26 anys. Va arribar de Burkina Faso, on treballava de professor de matemàtiques. Aquí creu que pot trobar una oportunitat al sector de la construcció. Li agrada i se sent satisfet d'haver pres aquest ofici.
Jo estic content poder trobar d'altra feina com així. M'agrada molt perquè aprendre molt coses i m'agrada molt.
Vaja, un programa, per tant, en conclusió on hi guanya tothom. Els joves en atur que es formen i tenen més oportunitats de trobar feina, la ciutat que millora equipaments municipals i el sector de la construcció que guanya en mà d'obra.
Els botiguers, bars i restaurants del centre de Girona volen transformar-lo en un centre comercial d'èxit, segur per als clients, que convidi a passejar-hi i comprar i que ofereixi des d'espais de descans fins a propostes culturals i d'oci. Per fer-ho possible, impulsen el que es coneix com una àrea de promoció econòmica. En declaracions al Catalunya al Dia, Fèlix Martín, reconeixen que els tràmits administratius van més lents del que voldrien.
Sí, exacte, i se'n queixen. De fet, van presentar el projecte a principis d'any i, malgrat que s'hi continua treballant, reconeixen que no s'ha avançat gaire. Ara confien que aquest procés es pugui engegar abans de l'estiu vinent i que estigui plenament en marxa el 2026. El que és clar és que fer totes aquestes actuacions representa un cost important. Els comerciants associats hauran de votar per decidir si hi volen participar o no i, per tant, pagar una quota. Però abans també ho ha d'autoritzar l'Ajuntament de Girona. I això també va més lent del que pensaven, segons ha reconegut pel Catalunya al Dia Mercè Ramírez de Cartagena, que és la presidenta de l'agrupació Girona Centre Eix Comercial.
Realment no ens ho esperàvem nosaltres, que ens costés tant pues, tirar endavant, no? Bàsicament és això, que no podem votar una cosa que l'Ajuntament no ens ho ha acceptat, perquè després no seria legal, no? Podríem, si pogués ser abans de l'estiu, seria perfecte. I si no, com a molt tardar, hauria de ser al setembre, perquè després ja ens atirem a la campanya de Nadal.
Tot això és optimista i creu que el projecte al final serà una realitat.
La quota que s'ha de pagar, no és cap problema, perquè si entren dos clients més cada mes, ja em fas prou. El tema és la participació.
I a més d'embolcallar tota la zona comercial amb una oferta de qualitat, també ha d'incentivar que no hi hagi locals tancats. Però, de fet, cada vegada diu n'hi ha menys.
Perquè hi ha hagut tot el tema de les bicicletes famoses, que han obert molts locals, i també temes d'hostaleria, diguéssim, i després s'han obert d'altres coses, perquè al final, quan una zona s'activa, un porta a l'altre. Bueno, i això també és una de les coses que també ha de fer la peu, ajudar que els locals s'emplenin.
El projecte de l'Àrea de Promoció Econòmica de Girona ha de plegar més de 200 espais comercials, botigues i de restauració, des de la plaça de la Independència fins a la plaça Catalunya, passant pel carrer Santa Clara, la Rambla i l'Argenteria. Confien que, un cop estigui en marxa, es poroni a fer el mateix en d'altres parts de la ciutat de Girona.
Gràcies, Fèlix. Mataró neteja les rieres que envolten la ciutat per evitar risc de desbordament en cas de més pluges o pluges molt fortes. Els treballs contemplen retirar les deixalles, arrencar les canyes americanes i plantar espècies autòctones. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
És una decisió que es pren arran de la dana del País Valencià?
Doncs en aquest cas no, és una feina de neteja de rieres que ja estava planificada. S'ha treballat a les de Sant Simó i Argentona, a les dues bandes de la ciutat de Mataró. L'acumulació d'escombraries i el gran creixement de les canyes és un risc que podria impedir que l'aigua baixés cap al mar en cas de pluges torrencials i alhora suposar un desbordament i inundacions. David Boté, alcalde de Mataró.
Era una tasca planificada per aquest 2024. De fet, fa ja algunes setmanes que ja està en marxa i que continuarà al llarg de 2025. La idea és que aquest tipus d'actuacions es vagin fent de manera regular. Ara hem intervingut en alguns dels trams, el 2025 intervendrem en d'altres, i al final, amb aquesta recurrència, el que es tracta és de tenir les rieres en bon estat.
Altres anys, el manteniment es feia arrencant les canyes, que tornen a créixer molt ràpidament. En aquesta ocasió s'ha fet un pas més, renaturalitzar l'espai amb planta autòctona i intentar també que la canya disminueixi.
Hem fet una intervenció més en profunditat, no només el que de vegades veia la gent, que era tallar amb les canyes i prou, sinó doncs, aquest procés de neteja, però també de trinxar la terra i després de sembrar plantes que contribueixen a fer que la canya reaparegui molt més lentament.
En total, s'han fet els treballs a 7.600 metres quadrats entre les dues rieres i han tingut un cost de 61.000 euros que han comptat amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més de minimitzar el risc d'inundacions, aquest manteniment de les rieres també redueix el perill d'incendis dels canyissars.
Són dos quarts i mig de dues. La Marina del Port de Tarragona s'ha convertit en un referent per als grans iots propietat de magnats de l'Orient Mitjà i els Estats Units. Aquesta tardor s'ha omplert amb una trentena d'embarcacions que han generat un moviment de més d'un miler de treballadors. Anem a Tarragona. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha convertit aquesta Marina en una referència en el sector dels iots de luxe?
Doncs mira, hi ha diversos motius. Per començar, és l'única de l'Estat amb la capacitat d'acollir una dotzena de iots de més de 100 metres d'eslora, com està fent ara en aquests moments. El gerent de Marina Port Tarraco, Marc Olls, ens ha explicat que fins aquí arriben les grans embarcacions per sotmetre-les a treballs de reparació i manteniment després de passar l'estiu al Mediterrani i abans de posar rumb al Carib a l'hivern.
Els vaixells més grans, el perfil de clients serien propietaris d'Orient Mitjà, Aràbia Saudita, Estats Units. Són un perfil d'aquest tipus de grans fortunes d'aquests orígens, bàsicament.
Un altre dels motius que expliquen l'èxit de la Marina tarragonina és que les drassanes que construeixen aquests iots han convertit Tarragona en un dels seus referents. Colls també ens ha indicat que el sector nàutic ha trobat facilitats aquí perquè té uns proveïdors molt similars als de la indústria petroquímica establerta a Tarragona.
Els sistemes que porten els vaixells, que estan pensats per fer-se servir el mar de aigua salada amb mitjans molt hostils, són el tipus mateix de tuberies, de bombes, de materials que utilitza l'indústria petroquímica. El que ens trobem ara és que hi ha les principals drassanes que construeixen aquests vaixells estan passant tècnics aquí i fent servir subcontrates locals per poder donar serveis de garantia, de post a punt, de servei postventa d'aquest tipus als seus clients.
Bé, el port calcula que aquesta tardor estan treballant a la Marina més de 400 operaris, molts d'ells d'empreses locals i uns 150 tècnics especialistes procedents de l'estranger. A més, cal tenir en compte que els 28 iots que hi ha amarrats a Tarragona porten uns 500 membres de tripulació. Una embarcació de 100 metres d'eslora, perquè us feu una idea, paga uns 1.300 euros cada nit, una tarifa que es pot reduir, això sí, un 40% per fer estades d'entre 3 i 6 mesos. Aquest octubre no han pogut atendre tota la demanda.
Entre el 29 de novembre i el 6 de gener, el Port Vell del Port de Barcelona tornarà a acollir la Fira de Nadal. Aquest any, la participació de l'Aquarium, el Mare Magnum i el World Trade Center ampliaran l'oferta d'activitats i d'espai que arribarà a les 2 hectàrees. Què hi podrem veure, Joan Garcia?
Al World Trade Center hi haurà cinema i teatre i s'obriran els molls que envolten l'edifici el dia que arribin els Reis d'Orient, que són els nens i les nenes els podran veure més de prop. L'Aquarium tindrà jocs i farà sortejos i el Mare Magnum una experiència immersiva en un bosc nadalenc. I és que el Nadal al Port aquest any obre més espais a la ciutat, una tendència que un cop passada la Copa Amèrica es vol potenciar. El moll de la fusta estrenarà il·luminació dissenyada per empreses barcelonines que serà com un cel que aboca al mar. L'edifici del port del Portal de la Pau també s'il·luminarà de blau i tornarà l'espectacle de llum i música a la Torre de l'Aeri de Jaume I cada vespre de 7 a 8. El president del port, José Alberto Carbonell, ha descrit així el Nadal al port.
Serà un espai de trobada per a tothom, per les famílies, per tota la ciutat de Barcelona, amb sostenibilitat i amb compromís amb el nostre territori.
La fira també incorpora noves atraccions pel públic jove. S'amplia la pista de gel fins als 550 metres i el 20 de desembre estrenarà el Nadal dels Súpers del canal SX3.
Canvi de tendència en el consum del vi. Cada vegada es veu més vi blanc i això està portant alguns agricultors a arrencar vinyes de raïm negre en favor del blanc, Mireia Sala.
La moda del vi blanc s'expandeix pel país i per tot el món. Segons l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, en els últims 20 anys el consum de vi negre ha caigut un 15%, mentre que el de vi blanc ha pujat un 10%. Un canvi de consum que ha portat a moure fitxa els productors de raïm. Josep Marrugat, responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos.
Veiem que té més sortida comercial el vi blanc que el vi negre i s'està donant el cas que està més retribuït al vi blanc que no pas al negre. Això provoca que hi hagi gent que estigui arrencant vinyes de negre en favor de vinyes de raïm blanc.
I això que el vi blanc està pujant de preu. Segons les últimes dades del Ministeri d'Agricultura, el preu mitjà és un 10% superior a la campanya anterior. En canvi, alguns cellers de vi negre s'estan veient obligats a baixar preus.
En aquest moment es poden obtenir a qui li agradi uns vins molt bons a uns preus molt, molt ajustats. Però clar, pel sector és molt, molt nefast això, perquè ja s'ha assolit una qualitat i ara no es veu retribuïda de cap manera i les cooperatives que tenen cullen raïm negre també tenen els dipòsits plens i no saben pas què fer-ne.
Segons el sector, els que veuen més vi blanc són els joves.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
3 minuts i arribarem a 3:15. Ens arriben novetats. Hem explicat en començar que hi havia hagut un tiroteig aquest matí a Viladrau, a Osona, durant un operatiu antidroga. S'haurien intervingut uns 800 quilos de xis. Tenim novetats. Crec que n'ha parlat ja l'alcaldessa. És així, Nàtia Dell?
Hola, bon dia. Sí, hem parlat amb l'alcaldessa, la Margarida Feliu, que ens ha donat alguns detalls més d'aquest operatiu, que encara està obert, recordem, perquè hi ha un dels sospitosos que s'ha fugat, que no el troben. Encara hi ha l'helicòpter voltant per aquest poble, aquest petit poble d'Osona, que depèn de la demarcació de Girona. Ens ha explicat que ja fa mig any van venir de la policia estatal a demanar informació, avisar-los que hi ha un operatiu, sense donar més detalls, sense dir de què es tractava. Van dir això sí, que era un operatiu internacional relacionat amb França. Han estat investigant i buscant proves i aquest matí és quan han actuat. No han fet massa d'hora, eren les 9 del matí. Alguns veïns fins i tot han vist un cotxe a alta velocitat pel poble que s'ha acabat xocant contra la paret, encastant contra la paret. Ha calgut tallar un carrer i dins el que cap ens deia l'alcaldessa que tot està força tranquil al poble, que la gent està fent la seva vida normal, que ningú ha pres mal i esperen que en breu es pugui donar per tancada aquesta operació que ens ha precisat. La intervenció no ha estat en un habitatge del poble, sí en una antiga fàbrica tèxtil, en desús ja des de fa molt de temps, i allà és on s'ha fet la intervenció d'aquest matí. És cert que està dins el nucli urbà, ens deia 3 minuts caminant de l'escola o a 7 minuts de l'Ajuntament, però que està als afores de Viladrau. Escoltem el que ens explicava l'alcaldessa.
Sembla que està relacionat amb la droga de França, més o menys de Marsella. Fa 6 mesos que la policia estatal va venir a l'Ajuntament i va dir que volia fer unes petites investigacions. des de Viladrau molt contents de que aquestes accions es puguin arribar a resoldre.
Així estan, doncs, les coses a Viladrau. Diu l'alcaldessa que dins el que cap tot tranquil, però que continua voltant l'helicòpter perquè estan buscant aquesta persona que s'ha donat a la fuga.
Falta el,
a peu,
el que
en aquest cas, eh?
A peu.
Sí, exacte. Primer en cotxe i després a peu.
I després a peu. Perfecte. Quan s'ha encastat el cotxe, clar. Gràcies, sí, Nàdia Dell. Vinga, fins després.
Fins després.
Els treballadors del Consell Comarcal del Baix Camp es concentren aquest migdia per reivindicar solucions a la sobrecàrrega de feina i millores salarials. Han exigit la dimissió dels 33 consellers que componen el plenari i també dels càrrecs de confiança de l'equip de govern davant del que qualifiquen inacció. Anem a Tarragona, Martí Carot.
Entre les queixes dels treballadors hi ha que no s'han publicat les taules salarials aprovades per unanimitat l'any 2022 i la falta de personal per cobrir baixes de llarga durada o jubilacions, cosa que agreuja la situació laboral. Davant del que entenen que és una mostra d'inacció, els treballadors exigeixen públicament la dimissió del plenari de la corporació i dels càrrecs de confiança. La presidenta del comitè d'empresa del Consell Comarcal, Conchi Montes, denuncia l'incompliment de les promeses, reclama més solucions i reivindica la feina dels treballadors.
Nosaltres el que volem són solucions, no promeses. Fins ara el que teníem són sempre promeses i en el temps pues, va passant el temps, sí, ja ho farem, però com que entre ells tampoc es posen d'acord, els consellers no fan la seva feina i, clar, a veure, els polítics van i venen, però nosaltres estem allí sempre i som els que tirem endavant el Consell.
El dilluns 25, coincidint amb una nova reunió entre la comissió i la corporació, faran una altra concentració de protesta. Els treballadors descarten fer vaga per evitar perjudicar la ciutadania.
El Consell General d'Aran pretén tancar amb la Generalitat aquest 2025 el traspàs complet de la competència en matèria de llengua. Un acord que permetria incrementar més d'un 150% la dotació pressupostària que rep actualment per protegir i promoure l'aranès. Sofia Cabanes, a què anirien destinats aquests diners?
Bon dia, Marta. Doncs, entre altres projectes, servirien per constituir un consorci de normalització lingüística propi des d'on crear, per exemple, nous materials didàctics en aranès o formar més professors que ensenyen la llengua. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Que de Val d'Aran pugueu son consorci de normalització lingüística i que acro pugui anar de la manta bé perquè no d'un acord amb el consorci de normalització lingüística de català.
El cost d'assumir competències plenes en llengua implica passar dels 300.000 euros que rep actualment el Consell de la Generalitat a 800.000 aproximadament a partir de 2025. És la xifra que negocien els dos governs i que tiraria endavant sempre que l'executiu català aprove els seus pressupostos per a l'any vinent.
Aquest pas ens permetria anar abarcant tot i aquests encastres en els que hauríem de besuny per un costat recursos humans i per altre també tot i recursos materials que ens ajuden, entre altres causes, a posar donc que és l'emplec de la llengua en carrer, de mera jonesa, per tant, és un dels recursos.
Fins fa dos anys, el govern aranès rebia del català una dotació d'entre 60.000 i 100.000 euros a l'any, que l'any 2023 es va incrementar amb 200.000 més. La llei d'Aran reconeix al Consell competències exclusives en llengua, tot i que fins ara no s'han pogut fer del tot efectives.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Comencen els actes de commemoració dels 150 anys de la mort del pintor Marià Fortuny. L'Ajuntament de Reus al Baix Camp, juntament amb el Departament de Cultura, han preparat per dijous l'acte d'obertura per recordar el que es considera el millor pintor català del segle XIX. Manel Sastre, què més s'ha organitzat en aquest any?
Doncs mira, sobretot conferències i algunes exposicions per donar a conèixer Fortuny, nascut a Reus, que a més de triomfar a Catalunya va aconseguir una gran projecció internacional. Destaquen les obres excepcionals com La batalla de Tetuán, l'Odalisca o La vicaria. L'obertura d'aquest any Fortuny serà dijous al Teatre de la Ciutat que porta el seu cognom i que servirà per obrir uns actes que, segons el comissari Francesc Quílez, permetran revisar l'obra des de punts de vista nous.
Una oportunitat per revisitar l'obra de Fortuny, per posar-la en valor, la seva gran aportació com a pintor. També crec que és un bon moment per reformular alguns dels clixés que s'han fixat sobre la seva figura. Noves narratives a l'entorn de l'artista, actualitzades a la sensibilitat actual.
Fortuny va morir jove, als 36 anys, va deixar una obra inspirada inicialment en els autors romàntics i natzarens i més tard en l'orientalisme. Amb un traç precís i virtuós va arribar a crear escola i tendència que influiria sobretot més tard en les noves generacions d'artistes.
Un dels artistes que més plaer estètic produeixen, el gaudi estètic que provoca la contemplació de les seves obres, és una cosa que ningú d'alguna manera ens pot treure. I també aquesta facilitat que ell té de commoure'ns, de sorprendre'ns, sobretot perquè introdueix a vegades elements de fantasia, de molta imaginació.
Entre els actes més destacats en aquest any Fortuny, al marge de conferències itinerants, es faran dues exposicions que es podran veure al Museu de Reus. La primera s'obre la setmana vinent amb una cinquantena de dibuixos i la segona es farà l'any vinent amb obres importants vingudes d'Almanac i de particulars i centrades, sobretot, en l'observació de la natura.
L'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça ha rebut 28.000 diapositives sobre art romànic de tot el món. És el fons fotogràfic que Ana Maria Cervera Pardo va recopilar durant anys i que ha estat cedit per les seves filles. Pau Rovira, l'Ot conté molt més material complementari, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, hi ha més de 700 llibres, alguns molt antics, sobre art romànic, també postals, guies de rutes i altres documents. I és que l'Ana Maria Cervera, un cop jubilada, va dedicar el seu temps a l'art romànic, la seva gran passió, al llarg dels nombrosos diferents viatges i excursions que va fer entre el 1990 i el 2013, va anar descobrint i catalogant tots els vestigis artístics que va poder. I aquest llegat va passar a les seves filles, les cedents en règim d'acomodat d'aquesta documentació. Una d'elles, que també es diu Ana Maria, remarca que tot el material està molt ben documentat.
Que ella sempre deia, què en fareu d'això? Perquè ella era com un maneiró. Cada una de les diapositives estan rotulades amb el lloc des d'on s'han fet. Quan anava a un claustre, feia metòdicament tots els capitells i posava el dia en el que es van fer les diapositives. O sigui que totes les diapositives estan molt ben documentades, perquè ella era així.
I després de buscar qui es podria fer càrrec de tanta quantitat de material, finalment van trobar l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça, un equipament indicat per a la conservació d'aquest fons, tal com ens ha explicat el director de l'arxiu, Manel Ribas.
Històric, bastant important. Realment és una base de dades gràfica i fotogràfica de tot l'art romànic que hi ha a les nostres terres, al sud de França i a tot el món. Per tant, en el nostre context territorial de l'arxiu, a la comarca on som, amb la importància del conjunt artístic romànic, doncs té tot el sentit que estigui aquí.
Pròximament, els tècnics en faran el tractament adequat i la digitalització perquè les 28.000 diapositives i la resta de material estiguin a disposició de qui ho vulgui consultar. Un colofó adequat per una feina de tota una vida.
Ma mare va quedar vídua molt jove i la col·lecció ha sigut allò que ha donat sentit al seu temps. I a mi em fa molt de plaer que això tingui una projecció en el futur i que la gent en pugui consultar.
Visitar una exposició, entrar al taller d'un artista, assistir a l'espectacle o passejar entre les vinyes són algunes de les cinquantena d'activitats que proposa la quarta edició de la Setmana de l'Art de Catalunya, que arrenca el 28 de novembre. El programa s'estén des de Cadaqués fins a la Ràpita i des de Lleida fins al Masnou, Blanes o Sitges. Explica'ns, Montse Mas.
L'objectiu de la setmana és que museus i galeries d'arreu del país acostin l'art al gran públic, com explica Benito Padilla, president de l'Associació Galeries d'Art de Catalunya, que organitza la iniciativa.
És interessant, sobretot, diguem, perquè permet una nova lectura de lo que és la tradició i el patrimoni cultural de Catalunya depositat als museus i lo que són les noves lectures també de la tradició artística.
Tres museus catalans de primer nivell obriran les seves sales per fer-hi les anomenades visites inesperades del certamen. Són el Museu d'Art de Girona, el Museu Morera de Lleida i el Museu de Montserrat, que faran dialogar peces del seu fons amb obres provinents de galeries d'art. La responsable de l'activitat, la crítica d'art Montse Frisac, ens en posa un exemple.
Una de les grans obres mestres que té el Museu de Montserrat és l'Acadèmia Nou Cubista del Salvador Dalí, que és una gran obra de l'any 26, de gran format. A la Galeria Pigment vaig veure una fotografia també de gran format, més o menys del mateix tamany que el Dalí, del Diego Ferrari, que és un fotògraf argentí que viu a Londres, format aquí a Catalunya, que és una relíquia d'una acció feta al Cap de Creus, precisament, amb un plàstic que està sobre les roques i que realment té una semblança bestial.
La setmana també comptarà amb espectacles teatrals a la Fundació Joan Brossa i rutes a peu o en bus per museus i galeries, com la que anirà de les galeries Antoni Pinyol i Enquins de Reus al Castell de Vilaseca.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara per la informació esportiva. Un equip de tècnics s'ha inspeccionat aquest matí la tanca de l'estadi Nou Sardenya, que ahir va cedir durant la disputa del derbi de la segona federació entre l'Europa i el Sant Andreu i que va obligar a suspendre el partit a l'inici de la segona part. Au del Serra, bon dia.
Bon dia. L'àrbitre va decidir suspendre'l quan els quadribarrats guanyaven els escapulats per 3-5. Avui, però, només s'ha fet un informe tècnic a partir del qual es decidirà quines reformes cal fer. El president de l'Europa, Héctor Ibars, ha explicat a Catalunya Informació que el 2020 ja hi va haver problemes amb aquesta tanca, però que després de parlar-ne amb tècnics de l'Ajuntament, hem de recordar que el Nou Sardenya és un estadi municipal, es va decidir finalment no substituir-la i només reparar-la.
Havia caigut fa uns 4 o 5 anys amb un Europa Sant Andreu. Bueno, aquesta tanca llavors nosaltres amb els nostres equips de manteniment, òbviament ho vam reportar a l'Ajuntament, a l'estadi de titulació municipal, és propietat de l'Ajuntament, ho vam reportar i amb el nostre equip de manteniment ho vam reparar.
Ibars afegeix que la reacció de l'Ajuntament de Barcelona davant dels fets ocorreguts ahir ha estat, però, immediata.
Volia posar de manifest i agrair, per suposat públicament, pues, que fins i tot l'alcalde Collboni va enviar un missatge des de fora de Brasil, que és on es troba. El David Escudé, el regidor d'Esports, em va trucar immediatament. El gerent del districte de Gràcia també es va posar en contacte amb mi. Per tant, la reacció per part de l'Ajuntament ha sigut, diguéssim, ha sigut immediata.
Els fets van passar a l'inici de la segona part, just després que el Sant Andreu marqués el cinquè gol. El Sant Andreu, mentrestant, a través d'un comunicat, assegura que els dos clubs reclamen des de fa temps la millora dels camps on juguen i que calen mesures urgents per acollir partits d'aquesta envergadura. A banda d'aquest greu incident, que per sort no va provocar danys personals, a la primera part del partit es va haver d'aturar ja durant uns minuts pel llançament d'objectes al camp i després de la suspensió del partit, els Mossos d'Esquadra van fer algunes càrregues contra aficionats que van provocar aldarulls a la rodalia del camp.
Encara en futbol, a la primera federació, el Nàstic i l'Andorra van jugar ahir el partit més destacat de la jornada, un partit que va acabar amb empat a un gol.
Nàstic i Andorra van acabar empatant al nou estadi, es van avançar els granes al minut 29 amb un gol de Pablo Fernández i Lautaro va empatar pels andorrans poc abans del descans. Al segon temps no es va moure el marcador, tot i que el tècnic del Nàstic, Dani Vidal, creu que van fer mèrits per aconseguir-ho.
Sobretot quan tens aquesta sensació que els últims 20-25 minuts sí que hem estat millors, perquè les arribades i les ocasions han estat nostres, doncs et vas una mica amb el regust.
Ara la classificació al Nàstic és 6è, 19 punts, empatat amb el 5è, el Baracaldo, que es troba en zona de play-off. Mentrestant, el Barça Atlètic, que va perdre el camp de l'Amor i Villeta per 2-1, és 16è en zona de descens. No deixem el futbol. A primera divisió, el davanter de l'Espanyol, Jofre Carreras, ha fet fa uns minuts roda de premsa on ha valorat la seva renovació pel club blanc i blau fins al juny del 2029.
Bueno, la veritat que no ha sigut gaire difícil. Tant el club com jo, pues anaven més o menys en la mateixa direcció. I, bueno, no, crec que tampoc ha sigut gaire llarg, no ha portat molt de temps.
I a la Lliga Femenina, victòria ahir de l'Espanyol al camp del Deportivo per 0-1, que li permet situar-se novè amb 6 punts de marge sobre la zona del descens. Sentim l'entrenadora, Sara Monforte.
Vam tindre un inici complicat amb els tres de dalt, no? I tenien que saber partir en aquests partits, i després era quan venien els nostres rivals directes, i jo crec que ho estem fent molt bé, la veritat.
El Barça segueix líder invicte amb 30 punts i el Llevant Badalona és 6è amb 15 punts.
En bàsquet, el Barça ja sap per quant de temps perdrà l'alè pivot Metu, que ahir es va lesionar.
Metu s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa després que el Barça hagi confirmat aquest migdia que el jugador té un esquinç de grau 2 al lligament col·lateral intern del genoll esquerre, que es va fer ahir a la victòria blaugrana sobre el València. A tot això, la Lliga CB s'atura ara durant un parell de setmanes a motiu dels partits de seleccions. A la classificació, el Barça arriba a l'aturada com a 5è, el BAC, si Manresa és 8è, i el Joventut 9è, això sí, tots dos empatats. A la jornada d'aquest cap de setmana, victòries ahir del Barça i el Joventut i derrota dissabte del BAC, si Manresa. El Joventut va sumar ahir el segon triomf a domicili i va guanyar de 16 punts de diferència a Bilbao. Sentim el tècnic de la penya, Dani Miret.
Bueno, primero de todo sabíamos la dificultad de jugar aquí. Viendo Bilbao competir en casa, sabíamos que teníamos que ser consistentes, que hacer un partido casi perfecto.
I a la Lliga Femenina el Joventut va sumant una nova victòria, en aquest cas a domicili, a la pista del Ferrol, i ara puja fins a la quarta posició de la classificació.
no t'ho pots perdre.
Ser productor es mi sueño con un éxito en cartel.
Dia gran avui pel Teatre Català. Aquesta nit es lliuren els Premis Butaca en una cerimònia que se celebra al Pavelló d'Esports Municipal de Premià de Mar, al Maresme, on els guardons van néixer fa ja 30 anys. Es tracta dels Premis de Referència de les Arts Escèniques que voten exclusivament els espectadors. Els muntatges amb més nominacions són el musical de Producers i les obres de text, l'imperatiu categòric de Victoria Spunberg, la producció del llibre El dia de Batusi i la versió que Carlota Subirós va fer del TNC de la plaça del Diamant. De fet, hi ha 41 espectacles que aspiren a guanyar alguna de les 23 categories. Veurem quina és la decisió del públic.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.